Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Què tenen en comú Segundo Marey, el major Trapero, Josep Maria Mainat o un dels Mossos acusats en el cas Ester Quintana? Doncs que tots ells han estat citats per la justícia i a tots ells els ha defensat una advocada anomenada Olga Tubau. Avui al suplement parlem amb una panelista discreta, una advocada que moltes vegades prefereix guardar-se per ella les seves reflexions, però que quan parla diu les coses pel seu nom. Potser per això ha estat capaç de posar l'Estat contra les cordes diverses vegades. Olga Tubau, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Mira, senyals horaris de 11:15. Què fa Olga Tubau un diumenge al matí?
Doncs, bueno, avui està aquí amb vosaltres.
Sí, però no vens gaire sovint als mitjans de comunicació.
No, a veure, no vinc gaire sovint perquè la majoria de les vegades em demaneu que vingui, o a una ràdio, a una televisió, o a una entrevista per un diari escrit, en relació a temes en els que estic doncs, portant la defensa o l'acusació particular i que encara estan pendents de judici. I jo sempre he dit i he defensat que durant la tramitació d'un procediment, almenys al nostre despatx, l'advocat ha de parlar i ha de treballar de portes endins al procediment. Hem d'intentar evitar, d'alguna manera, alimentar el que són els judicis paral·lels i penso que, desgraciadament, quan es parla massa del que és el dia a dia, la tramitació del procediment, per part dels que estan involucrats. Una altra cosa és que vosaltres tingueu una obligació, diguem, i un mandat social d'informar sobre temes que són d'interès general. Però per als que estan directament implicats, siguin els advocats, siguin els fiscals, siguin els jutges, aquests han de ser molt discrets, per evitar també entrar en una espècie de competència de qui surt més, qui diu més, qui intenta, doncs, d'alguna manera, condicionar més l'opinió pública amb la seva, el seu posicionament.
No tots els panelistes defensen la seva estratègia, perquè n'hi ha que es passegen pels platós i les ràdios.
Sí, i segurament els hi anirà igual de bé o de malament que ens pot anar a nosaltres, Però també, bueno, també hi ha aquí un tema de personalitat i de temperament i de manera de ser. Hi ha persones que necessiten més prodigar-se i que potser necessiten més, d'alguna manera, cuidar el seu ego.
Hi ha molt ego entre advocats.
Moltíssim. Moltíssim, perquè clar, és que hi ha entre advocats penalistes, és que el penalista és la bella dona del dret. Quan qualsevol de nosaltres pensem en un advocat, pensem en un advocat amb una toga negra, amb un judici. Totes les sèries d'advocats estan entorn al penalista. I al final el penalista culmina, diguem, la seva actuació en el que és el judici oral, que és, al final, és una gran representació. En el judici oral el que intentem és recrear el que va passar en un determinat moment. Perquè s'ha de reconstruir el que ha passat intentant arribar a la veritat perquè un tribunal dicti una sentència. I això, al final, no deixa de ser com un gran teatre.
Mm-hmm. L'Olga Tubau, per sorpresa de molts, potser no saben que fins als 14 anys va viure a París.
Sí.
Vas néixer a París.
Vaig néixer a París,
com
sí.
És això?
Doncs el meu pare és, va néixer a Granollers i la meva mare és d'un poble molt petit de la província de Cuenca, que es diu La Ventosa, i ells van tenir una circumstància, diguem, coincident, que és que la meva mare, quan tenia 21 anys, va decidir anar a visitar a un germà seu que estava a París, que tenia l'estatus de refugiat polític, va estar empresonat amb 18 anys i va estar a una presó de Cuenca per haver, d'alguna manera, tingut contactes amb el Partit Socialista Obrer Espanyol i el van ajudar a fugir de la presó i, finalment, doncs, va acabar a París i amb estatus de refugiat polític. La meva mare se'n va amb 21 anys a visitar el seu germà gran, també fugint d'una situació de misèria d'aquí d'Espanya, almenys per determinades persones. I el meu pare des de Granollers se'n va veure un tio seu que està en una situació similar i els dos coincideixen i es coneixen a una de les festes que organitzava el Partit Comunista Espanyol a París, on es trobaven els espanyols que estaven o bé refugiats o simplement que havien emigrat, però que eren doncs, afins a l'esquerra espanyola. Es troben a un ball que organitzava els diumenges el Partit Comunista i es casen. I jo vaig néixer l'any 61 a París, per aquest motiu.
I vas tornar a Catalunya, o vas tornar, o vas aterrar a Catalunya...
Sí.
Sense que Catalunya fos la teva terra, no? Em recorda una mica, salvar totes les distàncies, perquè sí. el cas del Sergi Pàmies, els seus pares eren refugiats polítics, també, no?
Sí. Doncs, a veure, tornem a Catalunya. Els meus pares, a l'any 65, compren un petit apartament a Arenys de Mar i veníem a estiuejar aquí, amb la qual jo tenia aquest vincle amb Catalunya per l'estiueig. A l'any 73 o 74, el meu pare demana el que se'n deia la carta d'artesà a França, que era la possibilitat per un estranger de treballar pel seu compte. Any 73-74, crisi del petroli i restricció de la migració, li deneguen aquesta possibilitat. El meu pare entra en còlera i diu, després de tots aquests anys a França, els meus fills han nascut aquí, m'he deixat la pell treballant aquí, doncs saps què? Tornem a Espanya. I, bueno, casualment, un familiar seu li proposa que es quedi en un taller de manteniment de vehicles. Al meu pare sempre li havia agradat molt allò dels cotxes i va dir, doncs, anem a viure a Barcelona. I aquí estem.
Per què vas fer advocada?
Em vaig fer advocada perquè... A veure, jo no tenia cap vocació, eh? Jo, quan vaig acabar els estudis, m'havia plantejat fer filologia francesa perquè m'agraden molt les paraules, eh? I crec que es poden canviar moltes coses, eh? Amb les paraules ben empleades. Però la meva millor amiga, en aquell moment, que havia fet el Liceu Francès, el seu pare era advocat penalista, va ser un gran advocat penalista, Luis del Castillo Aragón, i quan li vaig dir que volia fer filosofia em va dir, mira, acabaràs donant classes, que està molt bé, però jo crec que tu pots fer alguna cosa que estigui més a prop d'ajudar les persones. Estudia dret. I fes un any de dret. Si no t'agrada, no passa res. Perdre un any a la vida d'una persona no és res. I comença a treballar amb mi. I aleshores vaig començar dret amb 18 anys i anava a classe al matí, anava al despatx a la tarda i ell era un penalista dels... Bueno, dels que en aquell moment, als anys 80, doncs estava portant el penal, que era el gran penal del moment, que era el penal clàssic de les drogues, els delictes contra la propietat, perquè estem en un moment en què hi ha una xacra d'addicció a l'heroïna, i tot el penal estava al voltant d'això. I em va apassionar.
Més enllà d'un hospital on es veu més dolors en un jutjat.
Sí.
Aquesta frase és teva.
Gràcies. Sí. Sí, perquè en un hospital les persones ens enfrontem a problemes de salut i a la por respecte, diguem, del dolor físic i també de la mort. I en un jutjat les persones, a veure, amb temes d'una certa, diguem, importància o gravetat, s'enfronten a la segona cosa que és la que tenim més por a perdre, que és la pèrdua de la llibertat. I es veu molt dolor. I es veu molt dolor perquè es veu el dolor de les persones... es veu el dolor dels acusats, dels investigats. Es veu el dolor de les víctimes, també. I es veu el dolor dels que la pateixen també indirectament, que són els que envolten aquestes persones, les seves famílies... Sí, es veu molt dolor en un jutjat o en un tribunal.
Tu defensaries el diable?
Defensaria el diable... podria defensar el diable. Bueno, defenso molts diables. Al final, a veure, aquí moltes vegades la gent pensa que decideixes defensar un cas o no per, diguem, pel fet delictiu que és objecte d'investigació. Per exemple, molta gent diu, segur que no podria defensar una violació. Clar, una violació és una etiqueta que es posa sobre un expedient judicial, però al final tu defensaràs allò o no si hi ha, diguem, una raonable sintonia amb el client, si et deixarà llibertat per portar la defensa com tu creus que s'ha de portar, eh? És a dir, en aquest cas, sense culpabilitzar la víctima o insultar la víctima. Mm? I, bueno, i si creus que al final alguna cosa pots acabar fent en defensa d'aquella persona. Moltes vegades també...
Deixa'm que et posi un exemple. Haguessis agafat el cas Alves?
Hagués agafat el cas Alves? L'hagués anat a veure a la presó, hauria palpat quin plantejament feia ell, què és el que jo hauria fet, i si al final això hagués sigut reconciliable, doncs podria estar defensant a l'Alves.
Quants diners poden haver en joc en la defensa de Dani Alves? Pel bufet de Cristóbal Martí?
Ui, no ho sé. No ho sé. No tinc ni idea.
Nosaltres no m'ho vols dir.
No ho sé, perquè, clar, no sabem mai el que poden, diguem, cobrar els nostres companys d'honoraris. Segurament molts més dels que hauria demanat jo, perquè nosaltres som extraordinàriament...
Barats.
A veure, barats, suposo que per gent, quan fem segons quins pressupostos, poden pensar que som cars, però t'asseguro que sí, que som barats. Perquè tenim... Jo crec que la majoria dels companys del despatx tenim aquesta relació amb els diners que ha passat perquè o hem tingut una educació, diguem, molt austera de persones, de pares, que han tingut una situació també econòmica modesta i que qualsevol xifra, encara ara, després d'anys de, bueno, de que ens hagi anat raonablement bé, doncs ens semblen molts diners. I hi ha un pudor, no?, com a respecte d'això.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la panelista Olga Tubau sobre aquesta qüestió, eh? Clar, hi ha vegades que... Insisteixo en això del diable perquè no sé si tens remordiments o si arribes al punt que hi ha remordiment ja no agafes aquella defensa. Moltes vegades diuen que els advocats no tenen escrúpols, no?
Ui, això és absolutament fals. Alguns advocats no tindran escrúpols i molts altres en tenen. A veure, remordiments? No. No. No, perquè, a veure, hem de partir d'una base. No hi haurà sentència justa si no hi ha judici just, i això passa perquè hi hagi una defensa eficaç. Si també ens plantegem que en un gran número de casos els advocats no defensem l'absolució, perquè moltes vegades no és possible. No és possible arribar a un tribunal i dir amb una certa solvència això no ha passat, el meu client no ho ha fet. Doncs el que fem aleshores els advocats i una defensa, diguem, responsable i raonable és dir, miri, el meu client ha fet això, que no és exactament el que és objecte d'acusació i que mereix una pena inferior, perquè, a més, poden concórrer circumstàncies atenuants. Però són molts els temes on els advocats diem, miri, no, 8 anys no, 2. Mm? Condemni'l.
Et poso un altre exemple, eh? El cas de Ser Quintana, que aquí hi havia judicis paral·lels mediàtics, un cas sí, molt mediàtic, i, evidentment... Hi havia bons i dolents de la pel·lícula, sí, i els dolents de la pel·lícula eren els Mossos d'Esquadra que havien fet perdre un ull o s'havia de demostrar,
sí,
això.
Sí.
Aleshores, tu aquí defensaves un dels Mossos d'Esquadra.
Sí.
Aquí et senties assenyalada com la dolenta de la pel·lícula durant aquest procés judicial?
Sí, clar. A veure, per lo que era, diguem, el sentir social, érem les dolentes, la Lídia Lajara, la meva sòcia i jo. Però... Fixeu-vos, nosaltres quan vam assumir la defensa d'aquest cas, la primera cosa que vam traslladar al Departament d'Interior és s'ha d'indemnitzar la senyora Quintana. No sabem qui va disparar aquell projectil.
No es va arribar a demostrar mai, no?, qui el va disparar.
No,
no es va saber.
No es va saber, però nosaltres teníem molt clar que era un projectil policial i que aleshores continuar donant voltes, sí, allò ha sigut un llançament d'una pedra d'algú dels manifestants, etc. Tenia un punt d'indecent. S'havia d'indemnitzar i finalment es va indemnitzar. Però, com dius, al final el que no es va acreditar és, bueno, quina persona física concreta havia disparat aquella arma i qui havia donat aquella ordre.
T'he de demanar un favor. Et pots posar els auriculars?
Sí.
És que ara no sé si et faré una putada, em perdona per la paraula. Posa el tallaveu, sisplau.
Lo voy a acabar. Con algo que dice el ministro de Justicia, Alonso Martínez, en la exposición de motivos, y es que un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado. Y esto es algo que los tribunales pueden evitar. Y yo les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria que aquí he pedido. Y disculpen este espectáculo lamentable.
Bueno, he estat a punt una altra vegada de posar-me a plorar. Roser, això no es fa.
Això és l'al·legat final de la defensa davant dels jutges de l'Audiència Nacional en els casos com amb Trapero i Teresa La Plana, amb aquest al·legat final en què no vas poder amagar les llàgrimes.
Mm-hmm. Bueno, a veure, són... Bueno, jo sóc molt emotiva, eh? I no em costa gens posar-me a plorar. Bueno, és una cosa que no es pot controlar i que està allà. A veure, aquí van confluir doncs moltes coses. Van ser molts mesos de judici, va ser un informe extraordinàriament llarg, la preparació també molt esgotadora, tot això al mig, a més del confinament, de la pandèmia, perquè aquesta...
Tu havies estat àvia feia poc, crec.
Havia estat àvia, amb la qual també hi ha les emocions bones, eh? I una mica, mentre estàs parlant, de sobte penses, ja està, ja hem acabat, no? Ja estic acabant, i és com... Involuntàriament hi ha com una relaxació de tot i això surt. Bueno, també diré que quan vam acabar la sessió ens vam trobar al migdia perquè anàvem a dinar amb el Masó, amb la Mari Pau Martí, que era la cap de serveis jurídics de Mossos, amb les persones que acompanyaven el Masó, el Ferran López, anàvem a dinar una mica a les afores d'on estava l'Audiència Nacional, i aquell dia ens vam trobar al tribunal, que també estava dinant a una taula a prop. I em vaig aixecar i em vaig dirigir a ells i els hi vaig dir que havia trucat al despatx i que al despatx m'havien fet fora després d'aquell espectacle a l'Audiència Nacional. I es van posar a riure, eh? I un dels magistrats em va dir... Miri, és que potser hauríem d'obrir més sovint la porta en els judicis també a la part humana. Eh? Ens dediquem tots a parlar de dret, a utilitzar aquest llenguatge tan críptic, eh? Per les persones que no són de l'àmbit. I no és dolent que també entrin, no? les emocions, les pors, les alegries... Em va fer molta il·lusió que se'm digués això, perquè certament em vaig sentir, no ridícula, però no m'hauria agradat que no passés.
Després d'un procés com aquest, suposo que la relació amb Trapero, evidentment, se'n va anar molt més enllà de l'àmbit professional, en aquest cas, no?
Sí, sí, sí. Va néixer una relació d'amistat que no passa sempre amb tothom, eh? És a dir, pots tenir processos molt llargs, on hi ha un acompanyament al client amb el que és l'ús jurídic i al final també l'humà, eh? I que no neixi una relació, diguem, més personal d'amistat, doncs perquè no? Pues perquè les amistats no s'imposen ni s'escullessen de manera voluntària. Però sí, aquí amb el Masó Trapero hi ha una bona relació d'amistat.
Clar, en el cas Trapero i també en el cas Segundo Marey, molts anys abans, t'has enfrontat a l'Estat a diferents estaments molt, molt, molt poderosos.
Sí.
Tens la sensació que en aquests dos casos has guanyat el relat d'una institució tan rellevant com la de l'Estat o t'hi has hagut d'enfrontar amb el cost personal que això suposa?
A veure, bueno, primer són dos escenaris diferents, perquè Segundo Marey estàvem com a acusació particular, és a dir, aquí no estàvem defensant, estàvem acusant, és veritat, un ministre de l'Interior, un director general d'Interior. Però estàvem acusant, i a més estàvem acusant i teníem al nostre costat la Fiscalia. Val? És a dir, una institució de l'Estat, bueno, una alta institució, perquè a més és la que té i ara és la que ha de portar a terme l'exercici de l'acció penal en defensa de la societat i dels ciutadans al costat de Segundo Marey. És una situació diferent, perquè, clar, en la situació de Trapero i de la intendent Laplana ens estem defensant. Sí que, en el cas del Segundo Marey, era, al final, estar a l'espera de si el poder judicial aniria a afirmar provada doncs una conducta com havia sigut l'organització dels GAL, des de la cúpula de l'Interior, doncs que s'ordenés un segrest, i s'havia de veure si, bueno, doncs, afirmar això, doncs un tribunal en seria capaç, entre cometes. No ens enfrontàvem tant a l'Estat, sinó a l'eventual protecció que l'Estat li podia donar a un tercer poder, que és el poder judicial, cosa que no va passar i va actuar de forma absolutament independent, amb vots discrepants. No oblidem que aquí, de la sentència majoritària, no, ara no recordo si eren 15 els integrants de la sala segona del Tribunal Suprem, hi va haver doncs 6 vots reservats, és a dir, magistrats que haurien absolt. Que jo sempre dic que a mi el que em sorprèn molt de la sentència del procés és que fos una cosa tan monolítica i que no hi haguessin allà valoracions i sensibilitats diferents. En el tema de Trapero, sí, aquí sí que tens més la impressió de que estàs lluitant no només contra uns fiscals que acusen els teus clients d'uns fets concrets, sinó d'uns fiscals que aquí sí que podrien estar emparats per tot el que és doncs, una estructura d'Estat. I aquí, novament, almenys en aquest cas, el poder judicial funciona com a contrapoder. I ells van decidir que no hi havia prova per condemnar Trapero.
El van absoldre, no?
El van absoldre.
La justícia és igual per tothom?
A veure, no és igual per tothom. No és igual per tothom. Però no és igual per tothom, i jo aquí sí que sempre faig aquesta afirmació des de la meva perspectiva professional. I no entraré en altres perspectives. La justícia no és igual per tothom, perquè al final la sort d'un ciutadà que està immers en un procediment penal dependrà en gran mesura també del seu advocat. Si
pots pagar un bon advocat, tens més números de...
Sí. Doncs sí, i això no passa tant per pagar, perquè hi ha moltíssims advocats que són advocats desconeguts, segurament amb honoraris molt, molt modestos, que fan una gran feina. Igual que hi ha advocats adscrits al torn d'ofici que fan una feina extraordinària. Jo no paro de coincidir amb judicis amb advocats que estan d'ofici i que fan uns judicis extraordinaris. Però si tu tens mitjans, com a mínim, pots escollir.
La justícia espanyola és de dretes?
No.
I el Suprem? Els jutges del Suprem són de dretes?
A mesura que poses a la cúpula judicial, són jutges més de dretes i més conservadors. Però la justícia, la que ens afecta als ciutadans de peu, almenys en primera instància, perquè és veritat que al Suprem hi podem arribar tots. No, aquí al final és un reflexe de la societat, perquè també ara, potser fa 50 anys, feia una oposició doncs una determinada classe social. Ara ens trobem amb jutges i fiscals que venen de famílies treballadores i que ells, per poder preparar l'oposició i estudiar, doncs, han estat mig treballant paral·lelament. No, hi ha persones de dretes i persones d'esquerra.
El que passa és que el sistema penalitza... És a dir, qui es pot permetre estar tants anys estudiant per fer unes oposicions que et permetin arribar a jutge de... No?
Sí, sí, això és cert, perquè a més jo crec que el promitge ara entre que comences a estudiar i acabes sent jutge són uns 4 anys, aleshores això significa que, clar, has d'acabar la carrera i afegeix 4 anys més.
Pitjor també, que ser metge, això.
Sí. També, bueno, per exemple... Generalitat de Catalunya, ara no ho sé, però durant un temps donava unes beques per poder estudiar una oposició. Mira, Roser, la gent, si té una vocació com la de ser jutge o fiscal o l'AG, la gent s'acaba espavilant i ho acaba intentant. I jo insisteixo, jo em trobo amb jutges, que alguns són molt progressistes i que estan a l'esquerra, altres que són conservadors. Jo no tinc la idea de que, en termes general, siguin molt més de dretes que d'esquerra.
Em queden només 5 minuts. Aniré al gra, em carrego la publicitat, o ja veurem com farem. A veure, Olga Tubau... hem parlat de si la justícia és de dretes... És masclista la justícia?
No.
No és masclista?
No. A veure, no és masclista.
Explica'm,
és a dir,
doncs...
posar una etiqueta a tota la justícia de que és masclista, no ho són. No ho són.
Per què hi ha hagut aquest despropòsit amb la llei del només sí és sí?
Doncs perquè la llei és un despropòsit. Perquè la llei és un despropòsit. És que, a veure, aquí... Hi ha una fascinació pel dret penal, per part dels poders legislatiu i executiu. Les dretes el poden utilitzar com un mitjà per posar ordre, penalitzo, castigo, i les esquerres, a vegades amb una vocació de canviar la societat. I el que no se n'ha adonat ni els uns ni els altres és que el Codi Penal no resoldrà els problemes socials, els problemes que passen per mentalitats masclistes, de discriminació, etc. Equiparar el que és l'abús i l'agressió és el que ha provocat que s'hagin de revisar les penes i per quina raó. Perquè si tu dius, a partir d'ara tot és agressió, tu li has de permetre també al jutge que imposi una pena que sigui proporcional. Estarem d'acord que no és el mateix un tocament fugaç al cul d'una dona o un home que una penetració amb violència. Aleshores, tu has de fer un ventall penològic molt més ample, que vagi de 1 a 6 o de 6 a 12. Ara no recordo exactament el número de penes. Clar, si tu estàs de 1 a 6, normal, pel tocament serà 1 i per si hi ha hagut una... agressió sexual sense penetració ja serà 6. Quin és el problema? Que quan ara s'ha tingut que revisar la pena, com el inferior és 1, doncs s'ha d'aplicar la llei més favorable i s'han tingut que revisar. Això no és culpa dels jutges. Els jutges apliquen la llei. I, a més, per imperatiu legal, l'han d'aplicar. Si la norma està mal feta, és el que això comporta. I després, també, aquesta idea de només sí és sí, i nosaltres hem canviat el Codi Penal de la manada, per dir-ho d'alguna manera, el Codi Penal del consentiment, també és un missatge que no s'ajusta a la realitat. L'antic Codi Penal també passava pel consentiment. I la passivitat mai s'ha considerat consentiment per cap tribunal.
Torna quan vulguis, Olga Tubau, perquè és molt interessant sentir-te. Sí.
Moltes gràcies.
Veurem com acaba aquesta història. Sembla que acabaran fent marxa enrere o l'acabaran reformant una altra vegada. I
que consti que em sap molt greu, perquè jo sóc una persona d'esquerres, amb independència de que pugui tenir més afinitat o no amb aquest govern. Soc d'esquerres. I em sap molt greu que un govern que és d'esquerres, en principi, amb coses que ens agraden més o menys, pugui cometre, diguem, aquests errors. I també em sap molt greu, doncs, perquè sóc una dona i perquè sóc feminista.
Mm-hmm. Olga Tubau, moltes gràcies, molta sort, fins aviat.
Gràcies, m'ha encantat estar aquí amb vosaltres aquest matí.
Ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.